Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. La històrica diada de l'11 de setembre va desencadenar la imminent convocatòria d'eleccions al Parlament català el proper 25 de novembre. A poc més d'un mes per a aquesta data, les llistes que concorreran a les eleccions estan definides i inclouen representants de la comarca. Centrant-nos en les llistes de Tarragona, el cas més destacat és la CUP, amb un cap de llista, fill de Marçà i tres prioratins més en altres posicions. D'altra banda, també comptem amb la presència de l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, a les files del PSC, del regidor de Marçà i vicepresident del Consell, Francesc Piqué, a les d'Esquerra, i de Meritxell Cardona, regidora de l'Ajuntament de Cornudella de Montsant, que anirà a les llistes de CiU. Això sí, tots tres força endarrerits. A banda d'aquestes presències, també hem de destacar les absències, com la de Bon Dia Catalunya, el partit que havia de néixer de Diem Prou, el moviment d'insubmissió fiscal encapçalat per la parella de Siurana. En l'informatiu d'avui entrarem en més detalls d'aquest panorama preelectoral. Abans, però, comencem a repassar la resta dels titulars. L'Assemblea Nacional Catalana al Priorat s'ha proposat intentar que tots els pobles de la comarca s'adhereixin als municipis per la independència i es declarin territori català lliure. L'objectiu d'aquesta campanya és mantenir ben despert l'esperit independentista. Albert Pont, del Cercle Català de Negocis, defensa en una conferència a Falset la viabilitat d'una Catalunya independent. Segons l'autor del llibre De l'Enda est Hispània, Catalunya podria assumir les pensions i prestacions socials l'endemà de la independència i tenir capacitat de comprar la seva llibertat. Ho escoltarem. Aquest cap de setmana té lloc la tornada de la segona edició de les trobades Priorat en persona que organitza el Centre Quim Soler. Hi han pres part 5 escriptors. Han vingut a presentar els textos inspirats en la seva estada i experiència a la comarca tot just fa un any. El grup de teatre L'Artesana presenta aquest cap de setmana a Falset Conte de Nadal de Charles Dickens. L'obra que es presenta no és una adaptació estrictament fidel a aquest clàssic escrit durant el segle XIX, sinó una revisió que suposa una nova manera d'apropar-s'hi i entendre'l. I en esports arrenca el futbol sala a la primera i segona divisió amb Marçà, Capçanes i Poboleda que entren en competició. En futbol, el Falset buscarà el primer triomf a casa i el Porrera els primers punts del campionat. L'Assemblea Nacional Catalana al Priorat s'ha proposat intentar que tots els pobles de la comarca s'adhereixin als municipis per la independència i es declarin territori català lliure. Actualment ja hi ha 13 pobles del Priorat adherits als municipis per la independència i un d'aquests ja és territori català lliure, Marçà. L'objectiu d'aquesta campanya és mantenir ben despert l'esperit independentista, com explica el coordinador de l'ANC al Priorat, Roger Terrades.
Malgrat el moment d'eufòria que hi ha al país, no es pot deixar el treball del dia a dia, i el treball del dia a dia és mantenir la visibilitat de l'associació, en aquest cas de l'Assemblea Nacional, mantenir la visibilitat del nacionalisme independentista a casa nostra i fer que no ens pensem o que les persones es puguin pensar que ara ja està tot fet. Vull dir que ara venen unes eleccions, que després es farà un referèndum i que ja ho tenim resolt, que demà passat serem independents. És a dir, com que tenim clar que això no és així, hem de seguir treballant, hem de seguir estar al peu del canó per sensibilitzar, per mobilitzar, per conscienciar, per explicar, per fer-nos, entre cometes, eternament pesats.
Amb 13 municipis de la comarca adherits, ara en manquen 10. L'ANC del Priorat creuen que davant la situació actual és factible que finalment tots els pobles n'acabin formant part. No obstant, cal recordar que el ple de l'Ajuntament de Falset va desestimar entrar a l'Associació de Municipis per la Independència. En aquest sentit, l'ANC demanarà al consistori que s'ho repensi.
Nosaltres insistirem i adreçarem una carta al senyor Jesús Torralba demanant-li que ho faci. Aleshores, esperem que reconsideri la posició que va tenir l'Ajuntament de Falset i, en definitiva, si l'Ajuntament de Falset no considerés la nostra demanda per tornar-ho a debatre, o si es tornés a debatre, doncs tornés a perdre la votació, aleshores ja són els ciutadans de Falset els que han de considerar per qui estan representats i si estan convenientment representats.
Recordem quins són els pobles del Priorat que ja formen part dels municipis per la independència. Són Bellmunt, Capçanes, La Torre, El Masroig, Els Guiamets, La Figuera, La Morera, La Vilella Baixa, Marçà, Porrera, Poboleda, Torroja i Gratallops. A banda, també hi és adherit el Consell Comarcal del Priorat. Jordi Martí, fill de Marçà, va ser escollit el passat dissabte número 1 a la província de Tarragona de la CUP, la candidatura d'Unitat Popular, de cara a les properes eleccions al Parlament català. Per primer cop i després d'un procés assembleari, la CUP ha decidit concórrer a unes eleccions autonòmiques i ho farà amb força possibilitats d'obtenir representació parlamentària. Entre altres, la del propi Jordi Martí a Tarragona si s'extrapolessin els resultats de les darreres eleccions municipals. En el seu programa, un dels punts prioritaris és la lluita social.
L'economia està al servei de la gent. I, per tant, qualsevol mesura econòmica que es donguin, des d'impostos fins a afavorir el teixit productiu, fins al que sigui, ha d'anar dirigit a un objectiu, que és repartir el treball, però també, sobretot, la riquesa. Aquesta és una de les coses. Per tant, repartir el treball vol dir repartir el treball, és a dir, fer desaparèixer l'atur a partir de repartir el treball, i que treballi tothom, evidentment. I després, és importantíssim també el concepte de... que és un concepte social, però que toca a tots els altres, de territori i de defensa mediambiental. És a dir, la CUP està en contra de les centrals nuclears de la mateixa forma que està en contra de l'utilització de les energies renovables de forma descontrolada, com es va intentar fer aquí al Priorat, i com per sort es va aturar, però de la forma desaforada que s'està fent, per exemple, a la Terra Alta i que es continua fent de forma desaforada.
A banda d'aquestes reivindicacions, l'altra qüestió prioritària per a la candidatura d'Unitat Popular és, lògicament, la independència dels Països Catalans.
La independència, independència. És a dir, no ens creiem tot això de l'estat propi de què parla Mas, perquè sabem perfectament que el dia que guanyes eleccions, si és que li guanya per majoria absoluta, se n'oblidarà o acabarem convertits en un estat propi tipus Kosovo o fins i tot Grècia, perquè dintre de la Unió Europea pensem que els estats acaben tenint aquesta funció de depredadors de bona part dels diners de la gent. Per tant, defensem la independència, més que aquest concepte d'estat propi que encara no sabem ben bé què vol dir.
A les llistes de la CUP a Tarragona s'hi troben tres prioratins més, Roser Bernet, Miquel Perelló i Gemma Ortega, números 5, 9 i 17 respectivament. Destaquem també que la CUP ha establert unes normes per si finalment obté representació parlamentària. Els seus diputats cobrarien un màxim de 1.600 euros al mes. Els diners obtinguts per sobre d'aquesta xifra, per exemple, els provinents de dietes o assistències a reunions, es destinarien a un fons per finançar projectes socials o enfortir el moviment de casals i ateneus que treballen per la igualtat social. I més noms coneguts a les llistes electorals a la demarcació de Tarragona de cara a aquestes eleccions del 25 de novembre al Parlament. Un el desvetllàvem la setmana passada, era Francesc Piqué, regidor de l'Ajuntament de Marçà i vicepresident del Consell del Priorat, que anirà el número 12 per Esquerra Republicana de Catalunya. La llista de Tarragona l'encapçalarà Josep Andreu. Un altre és l'alcalde de Falset, Jesús Torralba, que ocuparà el número 11 del Partit dels Socialistes de Catalunya en aquesta llista de Tarragona, llista que encapçalarà Xavier Sabater. També anirà a les llistes, en aquest cas per CiU, Meritxell Cardona, regidora de l'Ajuntament de Cornudella de Montsant. Serà la número 16 en una candidatura que encapçala l'alcalde de Valls, Albert Batet. I dels que hi van, als que no hi van, perquè Bon Dia Catalunya, el partit que havia de néixer de Diem Prou, no s'ha constituït encara formalment i, per tant, està descartat que, com a tal, concorri a les properes eleccions al Parlament. Andreu Bartolomé, un dels membres de la parella de Siurana, impulsora de la iniciativa, creu que les eleccions s'han convocat amb massa urgència i que no seria bo presentar-s'hi de manera precipitada. Amb tot, no descarta altres possibilitats ni desisteix de la insubmissió fiscal. Sentim Andreu Bartolomé.
Si podem incidir d'alguna manera a la campanya electoral, ja ho veurem, perquè bé, també podríem entrar en algun dels partits existents o entrar en el nom d'un partit ja creat que s'encedís el seu nom per poder nosaltres presentar-nos. Bé, ja ho veuríem. En qualsevol dels casos, el que sí que tenim clar és que nosaltres incrementarem la nostra pressió a la situació política amb el tema de l'IVA, perquè doncs bé, creiem que tot això de la independència està tapant el gran problema del país, que és l'economia. I per tant, bueno, intentarem desemmascarar aquesta trama o aquest bluf de fum a través de la pressió que fem nosaltres amb l'IVA, incrementant la contundència.
Com sentíem fa un moment, Andreu Bartolomé creu que més enllà del debat sobre la independència de Catalunya hi ha la necessitat immediata de disposar d'una hisenda pròpia que recapti els impostos dels catalans. En aquest sentit, li planteja dubtes la posició del president Mas.
L'Estatut del 2006 és un estatut molt pobre, però que tot i així en temes d'hisenda pròpia donava un camí per recórrer que es va començar a fer creant les agències tributàries catalanes i es va aturar, és a dir, no s'ha acabat de materialitzar això. Ens fa sospitar molt que un govern que ens promet portar-nos a la independència no sigui capaç d'acabar això que pel país seria en aquests moments importantíssim. No? Vaja, és el que veiem nosaltres.
Recuperant la insubmissió fiscal de Diem Prou, apuntem que l'Andreu i la Maria han decidit pagar aquest cop els seus impostos a l'Ajuntament de Cornudella i no pas a Catalunya, esperant que no passi com en els dos primers trimestres, quan els diners van ser traspassats directament a les arques de l'Estat. I per tancar aquest megabloc d'eleccions i també centrat en el tema de la independència de Catalunya, recordem que el passat dijous es va presentar Falset de l'Enda Est Hispània, és el llibre d'Albert Pont, cap del Departament Internacional del Cercle Català de Negocis. Aquest llibre explica què passaria l'endemà de la proclamació de la independència de Catalunya i com això canviaria l'escenari de l'Estat espanyol, d'Europa i de la resta del món. El propi Albert Pont oferia dijous aquesta conferència a Falset, en la que explicava la seva visió de la relació Catalunya-Espanya i del procés cap a la independència. Un procés que, al seu entendre, no serà fàcil i en el que hi haurà pressions polítiques per part de l'Estat espanyol i també amenaces econòmiques. Entre aquestes, un dels arguments més utilitzats és què passarà amb les pensions i prestacions socials l'endemà de la independència. Segons Albert Pont, això no és un problema, tot el contrari.
No li hem de tenir por, tot el contrari, el que hem de fer és procurar fer tot el possible que l'Estat espanyol deixi de pagar les pensions i deixi de pagar els subsidis d'atur a Catalunya. Per què? Perquè en el moment en què l'Estat espanyol deixi d'assumir la seva sobirania, les seves competències d'Estat a Catalunya, el que estarà fent és reconeguent la independència de Catalunya. Ara bé, això ens planteja una altra qüestió, és: tindrà la Generalitat de Catalunya prou liquidesa el dia abans de la independència com per fer front al pagament de les despeses corrents i afegir-hi, a més, les despeses que fins ara ha estat pagant l'Estat espanyol via pensions, etcètera, etcètera? Doncs en aquest sentit hem de tranquil·litzar la població i ja els hem de dir clarament que la Generalitat de Catalunya, i no només ella com a institució, sinó des de la societat civil, s'estan fent passes per començar a obtenir ja aquesta liquidesa.
Per a Albert Pont no hi ha cap dubte que una Catalunya independent és del tot viable a nivell econòmic. De fet, el Cercle Català de Negocis ha estat treballant i posant a prova uns pressupostos del que seria una Catalunya com a estat propi. Aquests permetrien assumir una part del deute de l'Estat espanyol més alta que la que li pertocaria pagar a Catalunya. Però creu, Albert Pont, que això és un peatge que segurament s'haurà de pagar.
El Cercle Català de Negocis ve denunciant des de fa anys la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya. Ja veiem que legalment la part del deute que hauríem d'assumir de l'Estat espanyol és realment ridícula. Ara bé, això no vol dir que al final amb les negociacions hàgim d'acabar comprant la nostra llibertat. Catalunya podia assumir perfectament entre un 16 o un 19% de tot el deute de l'Estat espanyol, malgrat no ens correspongués a nosaltres haver-ho d'assumir. Però hem de ser conscients que al final Catalunya haurà d'acabar pagant la seva llibertat i el seu reconeixement internacional.
Apuntem finalment que la conferència d'Albert Pont i la presentació del seu llibre de l'Enda Est Hispània estava organitzada per Falset Acció. Canviem radicalment de tema. L'Ajuntament de Falset ha elaborat un informe al respecte de l'avantprojecte que preveu el pas d'una línia de 400.000 volts per la comarca, la línia Escatrón-La Secuita. Com a poble afectat pel traçat, Falset proposa reaprofitar i no pas iniciar un projecte del no-res que impactaria, segons l'alcalde Jesús Torralba, en el medi ambient. Ho escoltem.
El que demanem és l'aprofitament de la xarxa existent i no fer una duplicitat de xarxes perquè no té massa. Vamos, segons els tècnics d'aquí, tot i que representaria un problema des d'un punt de vista d'instal·lació inicial, però evitaria l'impacte mediambiental que representa novament un traçat diferent de l'actual.
Recordem que la línia Escatrón-La Secuita, avantprojecte de l'empresa Red Elèctrica, també preveu el seu pas pel Mar Roig i Pradell de la Teixeta. Com Falset, tots dos pobles, així com el Consell Comarcal del Priorat i Prioritat, també han manifestat el rebuig a aquest avantprojecte. La Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Ocupació, l'Institut Català de Finances i Avalis de Catalunya han obert la segona convocatòria de la línia de préstecs Turisme Futur per al finançament de les petites i mitjanes empreses del sector turístic, amb una dotació econòmica inicial de 20 milions d'euros. La iniciativa Turisme Futur està oberta a totes les empreses d'allotjament turístic i agències de viatge, amb seu al territori català. Els ajuts van dirigits principalment a l'actualització, renovació i condicionament dels establiments d'allotjament turístic, així com a la millora de la gestió i la comercialització a través de les noves tecnologies. Es podran presentar sol·licituds fins a exhaurir la dotació econòmica o, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2013. Aquesta línia de préstec s'emmarca en el Pla Estratègic de l'Institut Català de Finances per impulsar el finançament a pimes i autònoms i contribuir a reactivar l'economia catalana. El Palau Bofarull de la Diputació de Tarragona va acollir dimarts la presentació del monogràfic de la revista Vèrtex dedicat a la Serra de Montsant, les Muntanyes de Prades i les Serres de Mestral, que porta pel títol La Mar de Muntanyes. Amb aquest número especial, la revista vol acostar als seus lectors a tot el muntanyam que s'estén entre la Ribera d'Ebre i la Conca de Barberà. Ho fa mitjançant propostes d'excursionisme, escalada, senderisme o bicicleta de muntanya, i també d'articles d'opinió, entrevistes i reportatges sobre la cultura excursionista d'aquestes comarques. I aquest cap de setmana té lloc la tornada de la segona edició de les trobades Priorat en persona, que organitza el Centre Quim Soler. Recordem que tot just fa un any els escriptors Sara Bailac, Manuel Baixauli, Estrella Ramon, Teresa Roig i Toni Sala passaven uns dies a la comarca per descobrir i conèixer, a través de la seva gent, el paisatge físic i humà del Priorat, poc visible en l'imaginari literari català tant pel que fa a la producció pròpia com pel que fa a la producció general. Ara, com dèiem, ha estat el moment de la tornada i de que els escriptors tornessin al Priorat aquelles impressions del que se'n van endur. Ho explica Roser Bernet, del Centre Quim Soler.
Durant els mesos següents, ells han de fer textos, i quan tornen l'any següent, venen, diguéssim, a presentar aquests textos que han fet, i amb aquests textos, que a l'institut ja els tenen des del començament de curs, doncs, i els han treballat, doncs llavors ells van a l'institut a fer una activitat amb els alumnes, i enguany comencem també a fer-ho a les escoles. Per això cada any hi ha una persona que és de literatura infantil. I enguany hem començat amb l'ASER, la GLA, que reuneix les escoles del Molar, de Gratallops, de la Vilella Baixa i de la Vilella Alta.
L'acte de cloenda d'aquesta segona edició de Priorat en persona serà avui dissabte a 7:45 a la sala polivalent dels Guiamets. S'hi presentaran els textos dels diferents escriptors que s'han incorporat al web prioratenpersona.cat, una obra oberta que recull els textos de cada edició i el documental de la primera part de cada trobada.
Una obra que fos individual, però que a la vegada tingués una component col·lectiva i a la vegada fos oberta, és a dir, que es pogués anar engreixant edició darrere edició. I entre ells i nosaltres, doncs, vam inventar aquest format, que és un format de diccionari. És com si fos un diccionari literari, un diccionari enciclopèdic. Llavors el que fan els autors és triar una paraula i darrere de cada paraula hi posen, doncs, el que volen, des d'un conte fins a un poema, fins a un estirabot, una descripció, vull dir, el text de darrere és absolutament lliure. Llavors nosaltres això ho endrecem en forma de diccionari. I a la pàgina web aquesta, prioratenpersona.cat, es poden trobar tots els textos seguits en forma de diccionari, però també es poden trobar agrupats per autor i agrupats per edició.
Apuntem que aquesta clausura comptarà també amb l'actuació musical de Mat Pallejà i Marcel Vallès. El grup de teatre L'Artesana presenta aquest cap de setmana Falset, conte de Nadal, de Charles Dickens. L'obra que es presenta no és pas una adaptació estrictament fidel a aquest clàssic escrit durant el segle XIX, sinó una revisió que suposa una nova manera d'apropar-s'hi i entendre'l. Ho explicava Gregori Oliver, director.
Però en comptes d'explicar el conte, el que explicarem serà la moralina de la història. És a dir, quan la gent vingui al teatre podrà entendre el conte, perquè realment és el conte original, però en partit de l'altra idea. És a dir, la gent quan llegeix un conte llegeix el conte, l'interioritza, i llavors la moralina és la segona part. Doncs aquí la primera part seria la conclusió de tot plegat i llavors nosaltres entendrem el conte. L'obra no comença com l'original, és a dir, hi ha escenes noves, hi ha elements nous que fan que tot això sigui així. És a dir, el que hem de partir de la idea és que Scrooge ja no té no és prestamista, sinó que té una fàbrica de perfecció. I en aquest moment és quan intervé aquí, doncs, tots els elements de la crisi actual, també reflexa molt el moviment industrial i també una mica fins i tot l'opressió d'Alemanya. És a dir, tot això és el que intentem fusionar en això. És a dir, agafar aquesta conclusió i tot el que el conte vol dir i transmetre'l, doncs, en això.
A banda de no cenyir-se estrictament a l'original, el conte de Nadal que presenta el grup de teatre L'Artesana busca ser un col·laix de diverses disciplines per acabar d'enriquir l'obra i l'experiència del públic.
I tot això també ho fem, a part d'amb l'escenografia, amb aquest trencament i això, bevent una mica dels musicals o potser de l'òpera, perquè tot això també serà amb un grup en directe, amb música composada en directe, bueno, per l'ocasió, el guió també és original, i en aquest sentit doncs, intentem també incloure els efectes visuals, les projeccions, intentar mesclar-ho tot perquè aconseguim un producte que no és un espectacle teatral, no és un espectacle de dansa, no és un musical, però que intenta doncs, mesclar tot això per explicar-nos realment el que estem vivint avui dia.
Es faran dues sessions del conte de Nadal al Teatre L'Artesana, una avui dissabte a les 10 de la nit i l'altra demà diumenge a les 6 de la tarda.
Els esports.
Obrim ara la plana esportiva amb el Joan Jarque. Joan, bon dia.
Bon dia als esports de Ràdio Falset. Van fer falta 5 partits, però per fi el passat cap de setmana va arribar la primera victòria del Falset en el present campionat. Els falsetans es van imposar per 0-2 al camp del Cambrils United, un resultat que els deixa amb 8 punts i els ajuda a escalar posicions a la classificació on són 12ens. Ara toca tornar a guanyar i poden ser teixir una bona ratxa de resultats. El primer obstacle per aconseguir-ho es diu Marina Cambrils, el 14è classificat de la tercera catalana. Els del Baix Camp visitaran el nou domènec aragonès aquesta tarda a les 4. El seu balanç a domicili és d'una victòria i 2 derrotes. Pel que fa al Falset, compta els seus partits a casa per empats. Veurem si aquesta tarda hi suma una primera victòria que l'ajudi a no allunyar-se de l'liderat que ostenta la Canonja amb 7 punts més que els falsetans. Una divisió per sota, a la quarta catalana, el Porrera va tornar a perdre el passat cap de setmana. Va caure al camp del Riudecols per 4-2, però poc li va faltar al Porrera per endur-se algun punt, ja que el marcador va reflectir un empat a 2 fins als darrers minuts del partit. No obstant, al final, 4-2, un resultat que deixa el Porrera últim del grup. Amb aquest balanç, arriben els porrerans al seu partit amb el Vilafortuny, demà a les 4 a Porrera. El Vilafortuny ha sumat 2 empats i és 8è de la classificació. En futbol sala, a la preferent catalana, el Pradell torna a jugar després d'uns caps de setmana sense fer-ho. Aquest vespre, a les 8, rep l'Hospitalet, 8è, un equip que es troba per sobre del Pradell, que és 10è. No obstant, una victòria dels pradellencs els permetria superar-los en la classificació. A favor del Pradell, que ha guanyat l'únic partit disputat a la seva pista, en contra l'Hospitalet, que encara avui és el seu primer desplaçament del campionat. I aquest cap de setmana comença a rodar la pilota en les divisions inferiors de futbol sala. Els que tenim 3 equips comarcals, comencem a repassar-los. El Marçà, a la primera catalana, visita demà al migdia la pista el Platense Segur de Calafell. A la segona divisió, al grup 6, el Poboleda rep a 4:45 d'aquesta tarda el Vimbodí. També a la segona divisió, però al grup 7, el Capçanes s'estrena aquesta tarda a les 4. Ho farà la pista del Xardatx, Fonesat, Tarragona. I com és habitual, tanquem els esports amb judo. Aquest cop amb la Copa Espanya de Vigo. L'únic podi per als judoques del Club Privat Tortosa Atlètic va ser per Carla Montaña, segona en menys de 44 quilos. També van ser presentats al campionat Ariana Escolà, cinquena amb menys de 52 quilos, i Jordi Borrell, també cinquè, però amb menys de 66 quilos. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Tornem d'aquí a 7 dies. Bon cap de setmana.
El temps.
Tot seguit donem pas a l'Enric Massip i a la previsió del temps.
Una altra pertorbació ens ha arribat aquest cap de setmana amb pluges de caràcter general, intensitat també una mica variables. I aquesta pertorbació podem dir que ja ha passat la primera i ara esperem una segona que ens arribaria a última hora d'avui dissabte i primeres hores del diumenge amb altres precipitacions, també de forma general. Aquesta situació es mantindrà fins a la tarda del diumenge en què la pertorbació haurà passat i entrarem en una altra situació doncs, en què el cel s'anirà aclarint i també l'ambient s'anirà tranquil·litzant i estabilitzant pel dilluns. En resum, doncs, inestabilitat important durant aquest cap de setmana, amb pluges que han estat generals i seran generals en la propera pertorbació, i milloria ja els primers dies de la setmana vinent a l'espera de noves pertorbacions que possiblement ens afectin ja avançada la setmana. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1982, registraven intenses pluges al País Valencià amb grans mals i també amb l'atrencament de la presa de Taus que va propagar 40 morts.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Moment ja de tancar aquest informatiu setmanal a Ràdio Falset. Tot seguit us deixarem amb la tertúlia L'Hora del Vermut i amb l'espai 100 anys fent vi. Pel que fa a la informació, nosaltres tornarem dimarts amb el butlletí diari i també, sempre que vulgueu, sabeu que ens podreu trobar a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Us ha estat parlant Alfonso Reig, res més, gràcies per la vostra atenció i fins dimarts. Passeu molt bon cap de setmana.